A continuació, escoltaràs un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.
Benvinguts una setmana més, ja tercer programa de la Posada del Poni Pisador. Per fi ja hem fet el primer programa a la ràdio. L'últim programa el vam fer directament a l'emissora de Ràdio Ciutat de Tarragona i aquest programa, que serà el tercer, l'estem fent des de casa perquè tenim diferents col·laboradors. En aquest cas, un d'ells és el Guillem, un amic, un company, un friqui com nosaltres, que ens està ajudant a fer aquest podcast des de la ciutat comtal, des de Barcelona. Guillem, bona tarda.
Bona tarda.
Content d'estar aquí al podcast amb nosaltres?
Sí, moltes ganes. Ja vaig escoltar les dues primeres, com ho vas passar, i m'ha agradat molt. I quan m'ho vas dir, esperava que m'invitessis i mira, aquí estem.
Doncs benvingut, i què t'ha de dir? Que això és casa teva. A cap i a la fi, nosaltres el que volem fer entendre als nostres oients és que això és una taverna com les de veritat. Una posada on pots arribar, trobar un bon caliu de taverna, on pots trobar un bon descans i fer escoltar una bona xerrada entre amics al cap i al fi d'una horeta, perquè el teu dia a dia, si estiguis treballant, estiguis al llit, estiguis fent la compra, com faig jo, per exemple, que em poso podcast mentre faig totes aquestes coses, doncs que et sigui molt més lleuger i venidero, no?, el dia al cap i al fi. També saludem a l'Arnau. Bona tarda, Arnau.
Yei, què tal? No tinc Covid-19.
No tens Covid-19, molt bé.
Covid-19. Tot m'ha donat negatiu. Pam!
Què tal la prova? T'ha agradat?
Bé, és una experiència religiosa, col·lega.
La violació nasal és bastant divertida.
És que no se li pot dir violació perquè ho he permès, però sí que és cert que és una sorpresa desagradable.
He de dir que la meva parella, en aquest cas, que ella és una persona que treballa en l'àmbit sanitari, que se'ls ha d'aplaudir, en aquest cas, se'ls hem de donar un fort aplaudiment a aquestes persones. No sé si n'hi han fet 12 o 13 PCRs. És a dir, jo a mi me n'han fet una i ho he passat molt malament, i prou, i si puc evitar-ho ja no en faré cap més, però ella n'ha fet 12 o 13 i ja ara ja és algo habitual. Bueno, avui venim amb el tema calentet. Hi ha moltes notícies, hi ha moltes novetats en l'àmbit, sobretot en l'àmbit virtual, d'acord? La primera i més grossa de totes. No sé si us havíeu enterat, suposo que sí, perquè ha sigut, jo crec que és la notícia de l'any, de 2020, més que el Covid, tranquil·lament. És Microsoft ha comprat Bethesda i totes les seves franquícies i estudis.
Cuidado.
Això és un bon mazo. I just ara que comencem el canvi de generació.
Exacte. Estem parlant, per a les persones que no coneguin Bethesda, és a dir, no només és The Elder Scrolls, Skyrim, d'acord, o Morrowind, o Fallout. Estem parlant de Doom, estem parlant de The Evil Within, estem parlant de Dishonored, de Wolfenstein, de Prey. O sigui, són moltíssims jocs, molts títols. Últimament hem de dir que no ho estan fent gaire bé, és a dir, últimament l'estan pifiant una miqueta, però que ho hagi comprat Microsoft per la friolera quantitat de 7.500 milions de dòlars, no és res, el que cobra l'Arnau un diumenge fent un extra.
Sí, una cosa... Bueno, realment, cobra una miqueta més, cosa que no vull dir pel tema aquest de...
És per l'IRPF, no? És per
sí, la sí, sí, una miqueta, sí.
Bueno, algú que dir, Guille, sobre tot això, què n'opines d'aquesta compra?
A veure, mira, vaig estar buscant una mica d'informació tal, les xifres, per a que ens féssim una idea. Disney va comprar Lucasfilm, tot el que és la saga Star Wars, sí, i totes les sèries d'això, per 4,5 milions, 4.500 milions de dòlars.
Vale. 4,5 milions.
O sigui, ha costat el doble quasi de Disney, va costar-li comprar Star Wars. I Tencent, no sé si sabeu, la mega superempresa xinesa, la ama de Riot i
sí, sí,
Epic Games, va comprar Supercell, és a dir, Clash of Clans, Clash Royale,
sí, sí,
per 8.600 milions. Per a què? veiem una mica per on se mou el tema de d'aquesta compra.
Estem parlant que Bethesda és... O sigui, la compra d'Xbox, de Bethesda per part d'Xbox, és gairebé el doble del que va costar per Disney comprar Lucasfilms. M'estàs dient això?
Sí, sí, sí.
Estem parlant que Star Wars, que és possiblement una de les franquícies que més pasta creia que dona al món, estàs comprant...
Ve el doble, quasi. Sí, sí. Però a veure...
Que últimament està disparant cartutxos de goma. No, és a dir...
Mira, com els Mossos.
Sí, exacte, com els Mossos. És a dir, en aquest cas, el bo és que com Xbox està oferint un Game Pass molt ampli, jo crec que s'està fent amb un mercat molt ampli.
Això.
Com, és a dir, ara podrà oferir els jocs de Bethesda amb exclusivitat, amb un mes abans, perquè, òbviament, The Elder Scrolls, el nou, sortirà per Play 5. Això, descartadíssim, és això, claríssim. Òbviament. Però clar, potser Microsoft dirà, doncs com és meva l'empresa, te'l trec 15 dies abans o un mes abans. I la penya, tracatrà, billetera.
Sí, però crec que és el futur dels videojocs. Si t'hi pares a pensar, la tendència és a reunificar tot en tres grans launchers,
no?
És que, sí, exacte.
Sí, estan unificant tot en tres grans blocs. PC, és Microsoft que... i Play. O sigui, Sony, clar. Que al final PC i Microsoft van junts i fiques una mica de Nintendo pel mig, però és que és el que anirà passant.
Ara mateix, esta compra influeix un monton en el tema que, per exemple, quantes empreses publicadores de videojocs queden així que puguen decidir pel seu compte? Perquè abans que teníem Bethesda, què queda? EA? Ubisoft?
EA i Ubisoft, que els ha s'han juntat juntament amb Origin, ara EA i Origin és el mateix.
Anem a comptar Take-Two en el Rockstar?
I...
Però no hi ha moltes publishers de videojocs que queden... Project. Clar, però el problema és que CD Projekt només té dos títols importants, per dir-ho d'alguna forma. Tenim el Cyberpunk i els The Witchers. Però, en plan, empreses tan grans que publiquen videojocs com EA i Ubisoft, abans tenien Bethesda, ara ja no. Ara no sé a quin punt és bo unificar tot, en plan, Microsoft. Tingui tanta decisió al món dels videojocs, saps?
A part no m'he dit això, és bastant perillós perquè està fent com un Disney una miqueta, no? I tot ho passarà pel seu filtre.
Exactament.
Perquè mira el que ha passat amb Disney, és a dir, jo esperava una pel·li de Los Vengadores de sang, fetge i destrucció i m'he trobat una pel·li de... Bueno, de les tres bessones, saps? Com aquell qui diu. És a dir, m'ha semblat una miqueta raro. Bueno, tot i així, aquest tema donarà a parlar en el futur, sobretot en futures notícies.
Però Microsoft està fent les coses molt bé últimament, així que anem a donar-los una mica de carta blanca.
El Game Pass, en comparació amb el que està oferint PlayStation, és de tercera regional i el que està oferint ara mateix Microsoft amb el seu Game Pass és de primera.
I també s'hauria de comentar el tema de què farà ara Sony, perquè no pot respondre Sony. No poden fer res perquè... No, és que no tenen el poder adquisitiu que té Microsoft. Són incomparables.
També he de dir que hi ha un rumor de l'OK Diario dels videojocs, la cima del periodisme de veritat, que és Hobby Consoles, d'acord? Hosti. Que és l'OK Diario dels videojocs, ha dit que hi ha un rumor de que Microsoft també ha comprat Sega. A veure...
Estos diuen que hi ha rumors de qualsevol cosa.
Que si comprat Sega, què significa? Que posaran jocs antics de Sega al Game Pass? Què vols que et digui? És un rumor que ni me va ni me viene, que m'és igual, perquè què faran? Treure una edició especial de la Xbox de color blau, com el Sonic?
No és que igualment.
Ningú. És molt fea.
El canvi que hi hauria... No, és que a vegades era massa gran. També vaig estar mirant, i si no m'equivoco, ara mateix, el que costa Take-Two, que és, diguéssim, tot Rockstar, i és el mateix que costa Sony, eh? Sony no és tan gran com ens pensem. Que fa la competència Xbox, sí, però a l'hora d'empresa gran, no és gran en comparació a Apple, Microsoft i tot aquesta això. Llavors, no tenen forma de respondre en aquesta adquisició. No poden competir.
Arnau, suposo que ho has escoltat. Una de les novetats que ha ensenyat Nintendo al seu Nintendo Direct clàssic, no?, de setembre, és dos jocs nous de Monster Hunter. Un serà el Monster Hunter Rise, que serà un Monster Hunter tradicional, d'acord? Però amb una miqueta més de món obert i etcètera, etcètera. A 59 amb 99 euros, ni menys ni menys, 10.000 pessetes, 60 horets. I l'altre serà el Monster Hunter Stories 2, que serà una espècie com de seqüela, no?, del que vam veure a la 3DS. A veure, sincerament, a mi, jo personalment he de dir que no és un joc que em motivi, és a dir, i menys per Switch, perquè crec que no, potser no estarà tan aprofitat com podria estar en ordinador. Però, bueno, s'ha de tenir en compte. És a dir, Monster Hunter, al Japó, és una de les sagues número 1, franquícies, sí, sagues número 1. No sé si diria que per damunt de Pokémon, en el tema de ventes i de jugabilitat.
Bueno, això potser, és que...
Jo diria que sí,
Ja poso una bona part, Ja poso una bona part
dels videojocs. Sí, sí, sí. Ja són molt raros. Ja són molt raros. Però, bueno, sempre tinc amics al Japó i contactes i sempre he sentit que Monster Hunter és el joc que quan surt rebenta. Sigui el que sigui.
Sí, bueno, és que allí ja et dic, hi ha jocs que tiren més que altres. Aquí a Europa el Monster Hunter comença a rebentar molt fort a partir de que surten...
A Nintendo 3DS,
A la Wii o a Nintendo 3DS, que va sortir el Monster Hunter 3 per la Wii. I, hòstia, jo recordo jugar a la 3DS. És dels meus jocs preferits, el Monster Hunter 3 de la 3DS... El de la 3DS, com es diu? El 4, l'Ultimate, el X Generations, està bastant bé. I sí que és cert que quan ja has jugat al de PC, que és un joc gràficament superb,
sí.
Vale, el World, que és espectacular, superb, tornar a veure gràfics de Nintendo, que no és que estiguin malament, però estan pitjors dels que els hem vist, potser és un cop bloc per segons quin jugador és hardcore.
Sí, correcte.
També s'ha de dir que la jugabilitat respecte al Monster Hunter World va canviar una mica, l'han fet com una mica més senzilla, alhora també més, no sé,
complicat. Accessible, i... potser.
Sí.
I, com el Sekiro dins del Dark Souls.
Sí, algo semblant. I aquest de Monster Hunter Rise té pinta de que torna una mica als orígens i torna a ser una mica l'estil antic. I això igual hi ha gent que ho rep en una bona benvinguda.
Com va passar amb el Warcraft clàssic, no? Que la gent estava acostumada a jugar al Warcraft actual, que és un joc senzill, és un joc fàcil, només necessites hores, i el Warcraft clàssic no només necessites hores, necessites habilitat, necessites paciència i necessites temps. Per les quals jo vaig deixar de jugar a Warcraft clàssic pel fet del temps. És a dir, no puc malgastar 4 hores diàries de la meva vida en caçar jabalís. No tinc temps. Bueno, deixant a banda aquesta petita notícia de Monster Hunter, que bueno, suposo que no trigaran a arribar aquí a Espanya, una de les grans novetats que ens ha ensenyat una miqueta CD Projekt és el nou de Cyberpunk 2077. Hi ha molt de hype, hi ha moltíssim hype en aquest joc, massa.
Sí, n'hi ha de hype.
És a dir, m'ha començat a fer por, O sigui, com deies l'Arnau fa un parell de setmanes, el fantasma de No Man's Sky està picant a la porta.
De No Man's Sky, de Watch Dogs, ja hem viscut jocs Mass que Effect han tingut 3. Un downgrade brutal,
però...
Half-Life 3.
No.
Però aquí entra la empresa. Si per una empresa jo m'hi jugaria, és CD Projekt. CD Projekt és una empresa que, almenys per com sembla de cara a portes en fora, és una empresa que té en compte els usuaris. I jo per CD Projekt sí que me la jugaria. Per cap altra no. Ni una.
No, per Blizzard. Jo, per exemple, la mà al foc no la posaria en Blizzard.
Ara per Blizzard ja no. Jo
tot hauries de ser.
Ni molt menys.
Bueno, més que res perquè la perdria aquesta mà. O me la cobrarien.
Fa uns anys és de New EA Sports.
Fa uns anys, abans de la compra d'Activision, mira, però ara l'única empresa per la qual jo sí que em fio és CD Projekt.
Una de les aliances més estranyes que he vist, Blizzard amb Activision.
No pinten res.
No té sentit. És a dir, una empresa que fa jocs com Warcraft 3, Reforged, com World of Warcraft, com Diablo, que s'ha ajuntat amb una empresa que fa Call of Duty.
Call of Duty, sí. No sé. Jo no sé per què va passar, la veritat no m'he informat molt, però
bueno,
des del moment en què va passar ha sigut tràgic.
És molt tràgic.
I parlem que jo sóc un jugador de WoW hardcore i he notat la diferència, però...
i cada cop va pitjor, si no m'equivoco. És a dir, Warcraft, ja no és que se'ls estiguin acabant les idees, perquè bueno, el cap i la fi de món de Warcraft és infinit, perquè el cap i la fi és un món de fantasia, pots inventar-te qualsevol tonteria que funcionarà. El problema és que la gent ja està cansada de pagar i pel mateix contingut de sempre.
El tema de pagar... Però el tema de pagar mensualment és una cosa que avui en dia ja sobra. Està clar que sobra molt. Però bueno, passant d'això, veus que una... A veure, Shadowlands té molt bona pinta, però quan veus que una empresa, que lo important al final és el lore i tota la història que hi ha darrere, comença a tirar de resurreccions i personatges morts, és quan
ja
comences a veure...
Que se'ls acaba les idees.
Exacte.
Sí. Quan han de tirar de personatges morts, és que se'n va a Norris, correcte. Bueno, el que està parlant de Cyberpunk, ara he ensenyat un parell de tràilers, un dels quals es veu la ciutat, la vida que té la ciutat. S'ha dit que la ciutat tindrà moltíssima vida, és a dir, tant diurna com nocturna. S'ha ensenyat un tràiler també de les noves bandes que hi haurà dins del joc, és a dir, dins de lo que seria la ciutat, els barris es distribuiran, els districtes es distribuiran en bandes, d'acord? Hi haurà diferents bandes, sobretot amb diferents ètnies, sempre aniran acord amb les ètnies, estaran els valentinos, que seran d'origen mexicà o sud-americà, digueu com vulguis, o centroamericà. Hi haurà gent com, per exemple, els de la calle 6, no? Els de Sixth Street, que seran els típics nacionalistes americans, el primer és la bandera pro-Trump, donde hay un muro que se quite lo bailao.
El enclave.
¿El enclave?
¿Qué es el enclave? 3.
Ah, vale, sí, vale, correcto.
El enclave eres tú. El enclave pillado? Somos todos, mi querida América.
Exacto, vale. Parlem d'algú, aquest tipus de nacionalismes. Després estaran els d'origen haitià o jamaicà, digue'ls com vulguis, que faran servir màgies negres, ens diran els vudú. Tindran aquest estil i, bueno, després, òbviament, altres clichés característics ètnics com seran els...
Digues. Garra del tigre.
Sí, exacte.
El japonesos, katanes, tot el típic de dracs...
Exacte. Després estaran els animals, no? Els animals, que seran els típics ciclaus de gimnàs, que aniran amb martells superforts. Té molt, molt, però molt bona pinta. Després també hi haurà un grup feminista, d'acord? Un grup només hi haurà dones. Em sembla genial, és a dir, em sembla perfecte. Però és el que parlem. És a dir, aquest món ens està ensenyant un món molt obert, amb moltes possibilitats, i encara no entenc com funcionarà el joc ni quina serà la finalitat. És a dir, si només serà el mode història o què passarà amb el mode online. No sé què succeirà, però té molt bona pinta. Molt bona pinta.
Quan van ensenyar el tràiler, va sortir un jefe de desenvolupadors de l'apartat creatiu i va dir una frase que a mi em va agradar molt, que era algo semblant a... al final, el que fa un bon joc són els detalls. I va explicar pues, que tots els NPCs tindran el seu nom, que tindran les seves tasques diàries, que trobaràs gent que si els persegueix, si els vas seguint, aniran fent coses, aniran fent com... tarés, rotllo, vaig a comprar, ara no sé què, m'assego a un banc, se'ls tindran... Això és el que farà que el món tingui vida. Tots els carrers del món estan nombrats. Tots els carrers tenen nom perquè tu puguis dir als amics, doncs mira, l'altre dia vaig fer una missió al carrer no sé què...
I... Carrer Martí Franquès?
Sí, tal qual. Ho han explicat, tots els carrers tindran noms i aquestes coses al final s'agraeixen. Veus petits detalls que dius, mira...
Però, parlem d'això.
Detalls, però que després, si no hi són, per qualsevol cosa, perquè has de fer un downgrade per cònsola, perquè has de fer un downgrade perquè la gent no se'l podrà comprar, perquè et farà falta un i28 per poder-lo tirar.
No!
Totes aquestes
no.
Coses...
Aquí.
Aquí és on vull entrar. És a dir, estem parlant de que CD Projekt ha fet un joc increïble amb uns requisits mínims. Arnau, estem parlant de que han sortit els requisits per jugar mínims a l'ordinador, els mínims per ordinador, i realment són ridículs. Estem parlant de que es pot jugar a un ordinador de fa 3 i 4 anys. Perquè, mira, t'ho llegeixo, ho tinc davant. Òbviament, Windows 7 o 10, 64 bits, demanen mínims processador i5 3570 o una AMD FX, 8 GB de memòria RAM, una GeForce 780 o una Radeon 470,
és poquet,
i només 70 GB d'emmagatzematge. És molt poc per jugar amb mínims. Òbviament, els recomendados, parlem de 12 GB de RAM, però avui en dia, quin PC no té 12 GB de RAM? si qualsevol portàtil literalment amb cara i ull.
Sí, està clar. I precisament per això és el que em fa por del downgrade. O sigui, què collons faran quan hagis de... O sigui, com emmagatzemaran totes les... tots els diàlegs, tota...
Això és el que no sé.
Si hi ha veu o no hi ha veu. Jo què aposto? Que llavors faran alguna cosa així en plan connexió sempre online i a la nube, saps? O alguna cosa així
que pugui tirar,
que pugui tirar d'un servidor, saps? El que passa és que a mi, i sento fer-me repetitiu, però és que al final serà això, m'estic olorant un Watch Dogs, m'estic olorant un No Man's Sky, però perquè estan ficant les expectatives molt altes. I quan tu fiques les expectatives molt altes,
home, només pots decebre.
Només pots decebre això o tirar-ho amunt i rebentar-ho i ser la nova Square Enix en el seu moment. O ser, és que no sé, a mi són coses... Soc molt escèptic en el món dels videojocs, perquè vivim en l'època de reservar jocs abans d'hora i consoles abans d'hora.
Això s'ha acabat,
eh?
Jo fa molts anys
que
no
ho faig. I si allò que diuen que l'infern està ple de bones intencions, el game està ple de reserves que no han agradat. Per tant...
Quantes vegades has anat i no hi ha el primer dia o el segon dia de sortir el joc que tu busques? Així de vegades. L'altre dia vaig anar jo i hi havia a la caixa a l'NBA 2021 que feia 3 dies que havia sortit i ja estava allí a la venda. Normal, eh? Però, és a dir, ja estava a la venda de segona mà. 5 euros més barat que el nou, vale, però ja estava a la venda. Bueno. El tren del hype és molt gran? Sí, ara mateix el tren del hype de Cyberpunk 2077 ara mateix és tan gran que no el podria frenar ningú. I l'única manera que té ara mateix és que les vies continuïn i vagin tan ràpides que ho rebentin tot amb números, perquè pot ser que sigui així, com pot ser que s'acabin les vies, caiguis per un precipici i se rebenti Cyberpunk i acabi, el que deies tu, a les caixes del game de les bones intencions. Jo, el problema és que si mirem anteriorment, The Witcher 3 va ser una promesa i la van complir. Van fer un joc 10 over 10, és a dir, no sé si es pot donar un 11 sobre 10, però jo li donaria perquè em sembla que el joc és bo i els DLC són encara millors.
Els DLCs. El DLC del The Witcher 3, el de Blood and Wine, és,
Blood and Wine,
és igual del que el propi joc o millor. És
o millor que la història, t'aniria.
És que
I allò i va ser una promesa molt ben feta, Arnau. Va ser una promesa d'amor.
A un preu acceptable, DLCs gratuïts, esta gent... Jo, i és el que deia abans, i ho mantindré. Que després me pego l'ostión, ja verem. Però de moment jo ficaria la mà al foc per CD Projekt. És l'única empresa ara mateix pel món dels videojocs que em té il·lusionat de veritat. Tot l'altre és com a... Pff, he jugat tots els Assassin's Creed i el nou Assassin's Creed, mira, pff, ni em va ni em ve. Però el CD Projekt i el seu Cyberpunk és l'únic joc que ara mateix me manté en il·lusió.
És que Assassin's Creed has tocat un tema molt dur, eh? És a dir, Assassin's Creed... És que donaria per fer un tema una hora només de beef, una hora només de...
No, només d'insultar aquella merda, tio, de
fantàstic.
Una hora... És increïble que la gent segueixi picant, tio. No,
ja, és que mira, és com el FIFA,
eh? Ara són pirates, ara hi ha piràmides, ara hi ha griegos i ara hi ha el mismo juego. Vull dir, és només apartar el puto, eh? Apretas L2, oh sí, hace espaditas y un poco de parkour, qué bien, qué divertido, es al mirror de tercera persona, yo que busco aquí, tío.
No han sabut evolucionar i és una llàstima perquè els primers eren brutals.
A més era una idea genial, ara ja...
Però, bueno, que s'ha perdut la història principal, al principi tenia història principal, encara que no us ho cregueu, al principi hi havia una història darrere... Increïble.
Sí,
a partir dels pirates, sí. Crec, ja va passar a segon pla. I
el Black Flag, la idea no era dolenta, estava bé el Black Flag, però
sí,
quan vens de 8 jocs iguals, el nou no et pot sorprendre. El que passa és que són aquests jocs que són jocs McDonald's, tio. Tu vas allí, demanes una hamburguesa d'un euro, en aquest cas de 59 o de 60 euros, et veus que és molt maco, te'l compres per al Play, el qual vol dir que jugaràs a màxim uns 30 frames per segon, i ja està, i seràs feliç amb aquest Big Mac mal.
També, dir...
també és el tipus de franquícia d'algú que no és crític ni exigent amb els videojocs. Naltros són molt exigents amb Cyberpunk.
És el regal.
Sabem que serà un pepino de joc si es compleixen les expectatives, però són tan violència com la caiguin en el mínim, hi haurà crítica, està clar.
Però bueno, això queda un meset o dos?
Dos.
Bé, surt el 16, no? De novembre?
No, el 19. 19 de novembre.
Ah, doncs pues sí, 2 mesos. Bueno, ja ho
veurem. En principi surt el mateix dia que la PlayStation. Sí. És a dir, que és el tema que parlarem ara. Per cert, vull fer un petit incís. Jo no sóc de jocs esportius, ni m'agraden els jocs repetitius, com cada any, com FIFAs, NBAs, però em sembla que l'empresa japonesa de Konami, em sembla, que no sé si ho tinc ben entès, ho ha fet molt bé, perquè en vez de treure un nou Pro Evolution aquest any, el que ha fet ha sigut posar com una espècie d'upgrade, un parche per 20 euros o 25 o els que siguin, no 60 o 70 que costa un joc, amb els canvis de la temporada, és a dir, els nous platilles.
Això està de conya i a més crec que estan guanyant
adeptes, no? En aquest cas.
Clar, la següent generació, i al final estàs comprant un joc que et deu costar 20 pavos, com és el Pro Evolution el 2020, i ets feliç amb el parche del 2021, que espero que sigui gratis. Pues tens un munt d'adeptes nous. FIFA no, FIFA tirarà el 2021.
És que el FIFA...
I caríssim, i contents.
Jo no.
Aquí pot caure molt de hate, però el FIFA per a mi és una de les estafes més grans que passen. O sigui,
és increïble.
Porten anys en el mateix motor, no canvia res, i porten tots els anys traient un joc a 60-70 euros i la gent venga a FIFA.
I encara surt allí el Frostbite, és nuevo el Frostbite,
I fa uns anys que jo no sé com funciona, però sé que fa uns anys vam ficar això dels sobres, no? Que ara, per jugar damunt,
has
de comprar sobres per tindre bons
personatges. Però és que no t'ho perdis, que jo he vist vídeos... Jo he vist vídeos de persones, que es gasten mils i mils d'euros obrint sobres, milers d'euros, seguits. És a dir, un vídeo de 2 hores només obrint sobres de 4 i 5 euros cada sobre. I s'han gastat 1.000 euros o 2.000 euros
sí, no,
i no els ha sortit una puta merda. Els ha sortit el davanter del Nàstic com a oro, saps?
És que és terrible. És una cosa que el Nàstic surt a la FIFA.
Bueno, pues imagina't. És terrible.
No sé ben bé com va, però a veure, també entenc que el FIFA va per a gent casual. Entenc que et pugui agradar el futbol i vulguis jugar unes partides al FIFA, però no sé, una mica de consciència i veure què el que està passant és un escàndal. Que la gent hauria de queixar-se una mica, que això és un robo, però a mano
armada. Però passa igual amb l'NBA, passa igual amb l'esportiu.
Bueno, però l'NBA...
Ha tingut una cagada que
no és sempre el mateix joc. L'NBA intenta innovar una miqueta més. El FIFA aquest és el màxim que t'ha innovat. Ha fet el camí els últims 3 anys i en quant t'ha del futbol volta. Gràcies per fotre'm el FIFA Street dintre d'un FIFA.
I que han mapejat cares de nous jugadors. Oh, cuidado, ja està.
Oh, hòstia,
quina fatada,
A veure, Quim, si escoltes aquest programa, jefe, puja'm els sous 60 euros que en guanyem compro el FIFA de nou, però sóc un imbècil. Home.
Perquè sóc un tòtil, un imbècil.
I sabeu què és el pitjor? Que segurament al final me'l compri. No, és broma.
Jo t'he dit una cosa, jo només me'l compro jocs esportius, com per exemple vaig comprar NBA anterior, un dia que estava a 5 euros d'oferta i per fer 3 partides amb els col·legues.
El compres d'oferta, lo de fa un any o dos, i ja està. Sí, i pots jugar amb els amics i de sobrat. Però és que comprar-te el de sortida com fa la gent, per a mi és una cosa que no m'entra al cap.
A mi això no. No
sé. Anem a treure...
Cadascú el que vulgui,
Sí, sí, cadascú. La seva consola la seva... i se la folla quan quiere, És a dir, aquí... Anem a treure l'artilleria grossa com va fer Stalin en el seu dia. Sony ha anunciat ja PlayStation. Què?
Algú que digui? PlayStation. Moltes coses.
Bueno, Arnau, algú que digui?
Jo sóc dels que se la comprarà.
Bueno, vale, però bueno, d'inici ja no pots perquè ja no n'hi ha, és a dir, ja estan dels pre-orders. Bueno, o ja no tens pre-order.
A veure, això és una...
No soc tan tonto com per agafar una pre-order, Soc tonto, sí, però no ver, tant.
Ha passat dues coses aquí. Primera, els bots que hi ha hagut, que s'han ficat a fer pre-orders i ara estan venent-ho a eBay per 2.000 dòlars, 1.000 dòlars, i hi ha gent que puja, que això ja, bueno, és el tema a part. Però això també és una tàctica de màrqueting normal, que fiques poc estoc al principi perquè les reserves s'acabin i diguis, mira, totes les meves reserves de la meva consola s'han acabat. Mira, bueno, que bons que som.
Lo primer de tot, surt el dia 12 de novembre a Japó, Estats Units, Mèxic i els països del primer món, i a partir del 19 de novembre surt a la resta del món, d'acord? Parlem de que treuen dues edicions, en aquest cas no han fet com Microsoft, que ha tret una edició més barata en el sentit perquè és menys potent, sinó que han escollit fer dues versions, una amb lector per 499 euros i una altra sense lector per 399 euros. Un lector val 100 euros? No ho sé. Aquí Sony ha fet la seva jugada.
Si és un Blu-ray i no sé quines tonteries més, suposo que al final, a més té aquella recontra... de retrocompatibilitat, coi, no sé parlar, doncs escolta, podem parlar de si et valen o no aquests 100 euros.
És la teva decisió. Aquesta retrocompatibilitat no és física.
Com que no és física?
Sí.
Si hi ha un lector, ha de ser físic, sí.
Sí.
Si no, vale. Voldries, no, aquest lector?
És la digital, no? La que és retrocompatible amb que es pot jugar compatible, que es pot jugar amb els jocs de la Play 4 a PlayStation 5, si és la digital també, no?
Vaig escoltar una mica que es podia jugar als jocs de la Play 1 o ja m'estic flipant bastant? És que em sona que vaig sentir que la retrocompatibilitat anava fins a la Play 2 o la Play 1, cosa així.
Serà retrocompatible en jocs de Play 4, però de moment no serà, o sigui, no serà mai ni de 3, ni 2, ni 1.
Llàstima.
Però igual ells digitalment te trauran remakes, bueno, remasters, no remakes,
bueno,
perdó.
Ja ho fan, no?
Sí, clar, però perquè els hi surt a compte. Diuen, va, anem a arreglar una mica aquest joc, Prince of Persia, la deixem igual que està, vinga, pum, 60
però,
euros.
Com que arreglar una mica aquest joc? O sigui, jo he vist gent pagant 20 euros pel Final Fantasy VII Digital.
És que, uah, increïble.
He vist.
Jo
tinc un amic que m'ha dit que tal, però, que tal.
Lo primer de tot, lo més fort, a part del preu, òbviament, és notícia que hi ha hagut a nivell mundial, que ha sigut un escàndol, que és que els jocs de la PlayStation pugen 10 euros per la cara. És a dir, ara els jocs de PlayStation costaran 80 euros.
80 pavos perquè sí, perquè volen. Però el problema és que ara totes les empreses diran, home, si unes empreses estan fent a 80, en altres també. I ara això acaba de marcar el nou estàndard de la generació. Tots els jocs, sí, 80 euros. No, volíeu més motius per a jugar a PC? Aquí els tenim.
Jo crec que no estic d'acord amb això. Aquesta generació ha tallat molt l'estàndard. És a dir, Sony tirarà per un estàndard. Crec que Sony està, només pel preu aquest de 100 euros més barat o l'edició digital, crec que Sony està apostant més pel digital que no pas pel físic.
Òbviament.
I el que està fent Xbox és... Vaig a fer tot el malament que vaig fer l'última generació, ho intento arreglar, faig una consola encara més assequible perquè pugui entrar més gent, menys potent, el que tu vulguis, sí, però ja està com creant un altre tipus de model de negoci. I Nintendo segurament seguirà fent una portàtil. Però
sí. Nintendo no canviarà mai, home.
Però tot i així que Nintendo innova més que no pas Sony i...
Home, el de vendre cartró és increïble, eh?
Ja, cuidado.
Si no innoves, venent caixes de... Nintendo Labo, o sea, vendre caixes de Frosties de culos per poder jugar a un joc de merda. És genial. O sigui, mis 10 a l'empresa Nintendo.
Si van poder vendre el Wii Music.
També, és una altra cosa, exacte. Bueno, el tema del preu, òbviament ja ens ho esperàvem, que seria un preu similar a aquest. El que són els perifèrics, no sé si ho heu vist, el controller costarà un altre cop 70 euros, vale? És a dir, costarà un altre cop 69,99. El que és, després, el tema auriculars inalàmbrics d'aquests de marca Sony exclusius costaran 99 euros, d'acord? 100 eurazos de cascos de marca Sony. I, bueno, després, càmera HD, media remote, això no sé si ho compra algú, és a dir, la càmera HD per jugar a Play, no sé. Normalment la gent sol fer streamings a través de l'ordinador, però, bueno, sempre hi haurà gent...
És una nova fórmula, potser alguns troben més còmode fer-ho així. Al final, Sony va ser la primera consola que va posar el botó share, si no m'equivoco, al mando.
Correcte.
Sony també està intentant innovar en aquest sentit, i això se li ha de reconèixer bastant.
Sí, està clar. El problema és que, bueno, l'important és que sigui més ràpid del que va ser l'anterior PlayStation 4, que tenia problemes, en aquest cas, quan tu estaves jugant i volies compartir alguna foto, volies pujar alguna cosa, costava molt, perquè no podies, bàsicament. Algú a dir?
No sé. Jo... És que no estic molt d'acord.
Quines comprareu?
Mira... Jo?
Si us que us la compreu, perquè jo no ho tinc clar encara.
Jo, si fos per tema de millor consola, també és la meva opinió, em compraria l'Xbox. Per tema del que oferiran i tal. Què passa? Que sóc molt, 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 molt fan del God of War, del Ratchet & Clank i de diversos jocs.
És del que parlarem ara. Ara parlarem dels exclusius.
Si jo em compro la PlayStation 5, que no serà de sortida ni molt menys, jo m'esperaré.
No,
quan hagin dit, mira, el God of War sortirà a tal fecha, perquè, bueno, el 2021 dubto que surti.
I també. Però, bueno,
quan diguen fecha del God of War, jo probablement em compraré la Play en el God of War. Si ja sort ja una edició especial, doncs pues mira, millor que millor, però jo si em compro una Play serà per a jugar God of War, Ratchet & Clank i diversos...
Sí, exclusius, bàsicament.
I igual surt un Bloodborne 2, mai se sap, jo ho fliparia.
La cara de l'Arnau, si la poguessis veure, és un... És d'excitació.
Sempre està allà. Llavors, què passa? Jo tinc un bon ordinador... Jo tinc un bon ordinador, ara mateix als de PC ens ha passat la millor notícia que podia passar, el tema Nvidia.
Sí, correcte.
Què passa? Quasi tot... No, crec que són tots. Tots els jocs que surten per Xbox estan per ordinador. Llavors, en el meu cas concret, tindre una Xbox no em val la pena. Jo jugo el que vull jugar d'Xbox a PC i els exclusius de Play, doncs els jugaré a la Play quan surti.
Absolutament, per mi, un mesú enorme aquest senyor d'aquí.
Sí, sí, el Guille acaba de treure ara mateix tots els arguments de la butxaca, totalment argumentat i totalment clars, i ha donat la seva opinió, i és que és així.
Jo tinc un PC per jugar a videojocs i és un PC, no és la rehòstia, però és un PC digne, és un PC que pot tirar, per exemple, en mínim el Cyberpunk, tal qual, potser una mica més i tot. Si jo tinc això i puc jugar a qualsevol altra cosa i em puc comprar, què et diré jo, doncs un processador una mica millor... La gràfica aquesta que ha sortit amb Nvidia, que és super barata comparada amb les anteriors generacions, també ho compraré. I si a més tinc una ampliació de RAM que en tinc 16 i en puc fer 32, ho faré.
I a més, estem parlant de que les empreses grans de subministrament informàtic, com són PC Componentes, Coolbot, ja estan oferint l'opció de fer pagaments fraccionats, que anteriorment no hi era. És a dir, ara les petites peces, com per exemple una gràfica de 500 euros, ja la pots fraccionar en 5 vegades o en 10 vegades. Ja no suposa un mal tan gran, perquè no era el mateix. Jo me'n recordo, el meu primer PC Gaming, vaig tenir que soltar 1.500 euros de la meva butxaca a Tocateja, a Trucutru, a la Viva Tarragona. I ara això no passa, perquè jo m'amunto el meu ordinador a peces i decideixo quan vull pagar cada mes i surt més a compte. Òbviament surt més car una consola.
No estic d'acord amb això. Al final sortirà més barat perquè hi ha una cosa que a les consoles els és més complicat de tenir, que és les keys dels jocs que pots comprar per Steam, que són més barats,
calla.
I així pots tenir un PC gaming, m'ho invento, així per ficar números rodons.
1.200 euros.
No, i menys i tot.
Ara mateix per 1.000 euros te montes un PC boníssim, per 1.000 euros, mare meu.
Una cosa increïble. Però posem fent números rodons. Però encara tens el bàsic, tens la caixa, tens la placa base, tens tot, i has de comprar només gràfica, RAM i processador. Què et costa? 500 euros?
600, sí.
O una miqueta més. És el que et costa la Play amb un joc.
És que és això.
Ho amortitza. I tenim en compte ara
el que jo he dit, tic, Play 5, Ratchet & Clank, el God of War, el, bueno, l'Horizon també, segurament. I algun altre més, això ja se'n va... És que, clar, són 500 més 80 més 80 més 80 més 80. Te'n vas quasi els 800 euros. És que...
Abans de parlar dels exclusius de PlayStation, PlayStation ha intentat treure alguna cosa per competir amb Microsoft, que ha sigut el PlayStation Plus Collection per PlayStation 5, en el qual permetrà descarregar a PlayStation 5 algun dels grans títols exclusius i multiplataforma que ha tingut PlayStation 4, com poden ser Fallout 4, Final Fantasy 15, Uncharted 4, Monster Hunter World, Battlefield 1 i un llarg, etc. Resident Evil 7, Persona 5... Està molt bé, sí, però pagant.
Clar, i també s'ha de matitzar que li han preguntat al CEO ara mateix de PlayStation,
sí?
I li van preguntar, escolta, això és un intento d'emular el Xbox Game Pass i traureu més jocs? I va dir que no, que això és one time only, que ells, per a ells el model de negoci d'un Game Pass no els surt rentable, que no els sortia rentable. I van dir, no, això ho fem ara al principi.
No, però que es cap 80 pavos per un joc que després seran estufles, sí, no?
Home, clar, per això a ells no els hi surt a compte, perquè què fa molta gent del Game Pass? Surt un nou joc exclusiu, el Halo Infinite, crec, sortirà, sí, per exemple, què fas? Te'l compres per 70 euros o pagues 15 o 20, no sé quant val, compres el Play Pass, jugues un mes, pum, te'l passes i ja està. I clar, això per a Sony, pues, perquè si estés jo ho faria, tal qual, vull dir... M'espero, surt el joc de sortida, no pago els 80 euros i ja està. Ells el que volen és anar a comprar els 80 euros, això està clar.
Bueno, exclusiu de PlayStation... No, digues, Guille, però què?
No, dia que... Això és un tema a banda, també. Que és que, clar, lo de pagar-lo online amb les videoconsoles, en quin moment s'ha normalitzat? Bueno, i per
això
què?
Això és el que va parlar l'Arnau i jo la setmana passada. És a dir,
clar.
Això té els dies comptats.
Bueno, és que no sé. Si hi ha moltes coses que a mi m'he decepcionat.
Cada cop, les generacions noves, cada cop hi ha més nens rates que estan comprant ordinadors abans que consoles. Moltes més.
Això no és precisament una bona notícia pels jugadors.
No, estava pensant no.
No és una bona notícia, però cada cop hi ha més... és a dir, cada cop l'ordinador està tenint més tirades sobre el jovent i sobre, els videojocs en general, d'acord?
T'imagines un niño rata aquí, en aquest podcast?
M'agrada el Fortnite.
LOL! És que el Fortnite... LOL, que malo eres, que malo eres.
Per què no parleu del Fortnite?
Sí. La teva opinió és una caca. Jo que he abriat. Ja, ja, soy ruso.
Mama, deixa'm la targeta. Vull comprar-me una skin de 20 euros. I tu... Bueno, a veure, al cap i al fi, és a dir, arribarà un dia en què PlayStation i Microsoft, que jo crec que primer donarà el pas Microsoft abans que PlayStation, deixaran de cobrar pels que... En aquest cas, cobraran pel Game Pass, però no et cobraran. Sí, ja, sí. Perquè ja estàs pagant 70 euros o 60 euros al mes per internet. Prou ja de robar la gent, tio. I a més...
No
fumeix més. A més, tampoc és tan bo el servei que donen.
Que va, que ni molt menys. Donen servei? Espera, que donen servei? Vull dir, perquè a PC però... ja el tinguis gratis, eh?
Sí,
Fa uns anys dius, vale, ho entenc, és el mateix que el WoW que he comentat abans. Fa uns anys dius, bueno, vale, perquè no hi havia més serveis iguals, però ara ho estan fent perquè volen. I Nintendo ho va fer també perquè vol. Que és més barat el de Nintendo? Sí, però ho han fet perquè volen. Perquè sí, sí. No és necessari avui en dia. Vull dir, el que costa els servers d'Amazon Web Service o Azure... És que no, o sigui, no és necessari.
I encara recordo que ara que dius això del WoW, que clar, tu, no sé si encara costa 13 euros o 12 euros al mes.
Sí, sí, sí. Si ho pagues més a més, 12 euros em costa.
12,99, sí.
Pues, això és un model de negoci que està caduc, però que continua en boga. I el futur és que l'any 2005, que és quan World of Warcraft va començar... està en boga, ja estaven com preparant la nova ampliació de com es deia, no m'ho diguis. La de Terrallente, tio, bueno, és igual.
De Burning Crusade?
Lo de la Burning Crusade, seguies comprant el joc i pagant 12 pavos. Pues, paral·lelament a aquest model de negoci, et surt Lineage, Guild Wars. Guild Wars no feia pagar.
No.
Era un joc caquero, ¿vale? Però vol dir, no comparat amb el WoW, però no et feia pagar d'això. I a més, els servidors eren més estables i que havia més...
Per exemple, ara li fa una miqueta competència al Warcraft, perquè té un servidor i és bastant barat.
Però el Black Desert, jo he jugat moltes hores, crec que tinc 3.000 hores d'Steam del Black Desert, també perquè pescava per la nit. Deixes el personatge pescant per la nit i això suma, però tinc 3.000 hores llargues donades al Black Desert. I és el joc més pay to win que he vist en la meva vida, però... Una locura.
Més que FIFA.
Aquesta gent treuen diners d'aquí, però és que el WoW...
És impossible.
No ho necessita, és que no necessita, és igual. No.
És que el WoW és un pay to play.
Sí, sí, però...
I a veure, no sé si té alguna opció en plan pay to win
sí.
O...
No, hi ha pay to win no, però...
Pots comprar una espasa pepiníssima, per exemple.
Pay to fast.
Hi ha un pay to fly.
Sí.
Que pots pagar per pujar més ràpid de nivell, etc. Però bueno, quan arribes al top has de farmejar i punto. Bueno, abans de marxar, ràpid, perquè queden 5 minuts i escaig, que la tonteria se'ns passa el temps volant i portem 45 minuts aquí, fotent-li aquí el piquito. Els exclusius ràpid de PlayStation. No han ensenyat res de God of War, només una runa. Tots sabem el que ve, òbviament, la història continua. De Kratos amb el nen aquell, pesat. Boy, chico. Han ensenyat alguna cosa de Horizon Forbidden West, segona part de Horizon Zero Dawn. La primera va ser molt bona, esperem que la segona continuï a la mateixa línia. Òbviament han ensenyat un tràiler del puto Fortnite, que no pot faltar. A qui li importa Fortnite en PS5? T'importa tu, Arnau?
Mamà, dame dinero, que voy a comprarme una patata que dispara.
Ja, exacte. Bueno, han dit que trauran una edició Devil May Cry 5 Special Edition, amb... Bueno, és que el que fan sempre, és a dir, remaster sobre remaster.
Espases de colors, bla, bla, bla.
Exacte. Han ensenyat un petit tràiler de Five Nights at Freddy's, el de aquell joc mític dels animatrònics de por.
Però rotllo en gràfics bons, sembla.
Sí, exacte, molt bé, amb gràfics correctes. I anem al plat fort, que és Oddworld, estem parlant del Oddworld Soulstorm, és a dir, el clàssic de PlayStation 1, el de Hello, hi, come again, follow me. Exacte, exacte. Aquest sortirà una nova remasterització, un nou joc, no remasterització, és un nou joc de Oddworld, i es dirà Soulstorm. Té molt bona pinta, òbviament, plataformes clàssic amb la temàtica marciana d'uns esclaus que han d'escapar d'un jefe. Ha sortit un tràiler de Resident Evil Village, que és el, com si diguéssim, el Resident Evil 8, que es diu que torna a ser a Espanya.
Home, joder. A Espanya o a Mèxic?
No, diuen que torna... Bueno, sí, vale, sí. Resident Evil 4 era a México. ¡Mátenlo, carajo! Exacte, sí. Estem parlant de... que sortia la Policia Nacional parlant en un anglès perfecte al principi del joc. Que no s'ho creu ningú, eh? No s'ho creu ningú. Policia Nacional parlant anglès o parlant bé, no s'ho creu ningú. Però, bueno, igualment, que té molt bona pinta, és a dir, no han ensenyat gaire cosa. Després han ensenyat una miqueta del clàssic Call of Duty, que tindrà que sortir nou, que en aquest cas anirà de la Guerra Freda entre Amèrica i Rússia, la Rússia comunista. Òbviament, sempre els bons seran els americans i els russos seran els dolents, els assassins.
Un petit incís aquí, el mateix que parlàvem, quan una empresa comença a reviure o a introduir personatges mítics d'altres sagues, és quan comença a tindre problemes, acaba de passar altra vegada en aquest Call of Duty.
Sí, correcte.
No sé si torna a aparèixer aquell, no surt el nom, però bueno, que apareix altre cop un personatge mític del Black Ops normal i dius, vale,
bueno, sí, tornem a lo mateix, tornem a que se'ls estan acabant les idees i com ja no tenen quines idees treure, doncs això se'n va a Norris, vale? És a dir, això se'n va tot a Norris. Després, com a plats forts, surt un altre Spider-Man, el Miles Morales, que té la mateixa pinta que l'anterior.
No sé, és que quan ho van anunciar fa temps, no sé si serà com un DLC del nou Spider-Man, del Spider-Man que va sortir, algo així van explicar, que seria com una expansió molt tocha, no?
Em sona que diu ell, el Guillem, que serà com una expansió, com si fos pintar... un parche. Sí, sí, em sona
ho van pintar com un joc nou, però després, quan va sortir, això et parlo de fa ja uns mesos,
no sabia això, veus?
I després se va dir, no, que no és un joc nou, que és el nou Spider-Man, però com en un DLC on podràs jugar amb Miles Morales, lo de la pel·li de l'Spider-Verse i tot això. Però crec que no és un joc nou.
Bueno, han ensenyat una miqueta el Hogwarts Legacy, que serà una espècie com de RPG de Hogwarts.
Això, cuidadíssim.
Té molt bona pinta, eh?
Té molt bona pinta. Jo no soc fan de Harry Potter, no m'agrada gens, però RPG i món fantàstic van de la mà i a mi
les van passar. Sempre has volgut ser un mag. Tothom ha volgut ser un mag, que és així, i poder jugar aquest joc, primer que és un joc que està fet perquè el públic de la PlayStation faci...
Pensa una cosa, és a dir, aquest Hogwarts Legacy, per la gent que són mitjanament friquis, és com una guarderia per un cura. És a dir, això és un caramelet. Això, no, o sigui,
Els límites de l'humor a Podcast City Radio Lab.
Exacte. I bueno, després han ensenyat els dos plats forts, que és Square Enix va ensenyar el seu Final Fantasy XVI, perdó.
Fora,
Square Enix! Amb una tornada...
Vols que parlem de Final Fantasy XVI molt breument?
Sí, ràpid, va.
Molt bé, molt ràpid. Sincerament, repetir la fórmula del Final Fantasy XV és una cagada superba d'Square Enix.
Sí,
un joc caòtic a nivell de control, és un joc que no s'entén res, és un joc que agafa quatre personatges nascuts o sortits d'un anime cutre repetitiu que són els mateixos arquetips que sempre, no innoven res i em fa ràbia. Perquè Square Enix porta pifiant en Final Fantasy des del Final Fantasy 10.
Sí.
No penso acceptar cap argument que digui que el Final Fantasy 10 és un bon Final Fantasy. És un pasillero fet per pastilleros que no té cap mena de context. L'únic que molen són alguns personatges. Per la resta és morralla. Ja està, perdó. Per mi Final Fantasy es va acabar amb Final Fantasy 9. El Tactics de la Game Boy Advance està del copón i el Crystal Chronicles de la GameCube no està mal. Però més allà d'això, és una vergüenza enorme. Ja està. Sí, sí. Acabo la meva... És que no puc passar un dia sense poder insultar Final Fantasy X.
No es pot dir res més. És a dir, tens tota la raó i te la dono.
I el compositor crec que no és Nobuo Uematsu. Ho vaig a buscar ara mateix. Final Fantasy X compositor. Ah, sí que l'és.
Vale.
És l'únic bo que té, doncs, ja està.
Vale. I com a plat fort, ho deixem pel final, la bogeria de tràiler de Demon's Souls. Què és això? Què ha passat? From Software, ¿qué has hecho con mi vida?
No, From Software no, Bluepoint.
Bueno, Bluepoint, vale, sí, en aquest cas és Bluepoint. ¿Qué has hecho con mi... ¿Qué has hecho con mi virginidad? És a dir, m'encanta, m'encanta. És a dir, he vist el tràiler 10 vegades, i Bluepoint i From Software, òbviament, les dues companyies han ensenyat el tràiler. Quina passada! És que, què puc dir? La jugabilitat té pinta de ser superfluida, superllarga.
Sí, bueno, com té molt de pinta de ser com l'origen, com era el Demon's Souls en si, però millorat. Però també és una espasa de doble filo, perquè si hi ha gent que s'espera un Dark Souls 3, igual se peguen de morros contra la paret.
No, serà un Dark Souls 1, no,
sí,
un Demon's Souls.
No,
alguna novetat molt de sol.
Sí, sí, però què dic, el Dark Souls 3 era més àgil i més... ojo a la gent que esperi un Dark Souls 3, ojo.
No, no, òbviament que no esperen un Dark Souls 3, però la tornada a boletària, un altre cop, al...
Boletària, només el nom és meravellós.
Ja,
boletària,
ja,
no. Federat, boletària.
Hi ha una cosa del tràiler que a mi em va llamar molt l'atenció, que és que quan anava a la hoguera feia se teletransportava i era instantani. Però era... El personatge desapareixia i tornava a aparèixer a una nova zona. No sé si això era un tall del tràiler i va funcionar o si era així per la famosa i supermàgica SSD de la que no paren de parlar els de PlayStation. Sí. Però la càrrega era increïble, em va flipar.
A veure, té molt bona pinta. Tornem a repetir, no esperem un Dark Souls. Demon's Souls és Demon's Souls i tots sabem com era, que era diferent. Però, òbviament, tornar a lluitar contra aquella aranya, tornar a lluitar contra aquells dracs, contra aquelles bèsties, doncs té molt bones ganes. Hi ha ganes. A més, fa molt de temps que no treuen alguna cosa amb cara i ulls, perquè sí, Sekiro me'l podeu defensar i tot el que tu vulguis, però jo esperava alguna cosa més fort.
Hòstia, però gràficament té pinta de ser una joia, eh? Estava, a mi em va flipar el tràiler aquest, era increïble.
No, té molt bona pinta i ho deixarem aquí. Esperem que us ho hagueu passat bé una vegada més. Moltes gràcies, Guillem, per haver participat en aquest podcast. No serà l'últim, perquè quan parlem de jocs de taula, quan parlem de Warcraft, que farem un dia especial de Warcraft, només de Warcraft, de Lore i de Warcraft, estaràs present juntament amb altres persones. L'Arnau, òbviament, també hi serà, com sempre, no només tècnic, sinó amic i col·laborador del programa. I no res, en principi ho volem deixar aquí. La setmana que ve encara no tinc decidit de què parlaré, perquè no ho tinc. Jo preparo les coses així al dia. Jo vaig com vaig. Vaig així. Així em va la vida també, eh? També us dic que així em va la vida, però jo vaig així. La setmana que ve esperem que torneu a ser aquí. Us esperem als braços oberts i, com ja sabeu, la taverna del Pony Pissador, el que és la posada del Pony Pissador, sempre estarà oberta per vosaltres. Moltes gràcies per escoltar-nos. Fins la setmana vinent.
Has escoltat un programa de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat.